camins.
Si sou dels que us agrada la calor, no podem ser amics. Si sou dels que us agrada la platja, no podem ser amics. Si sou dels que us posen al sol podem tenir ombra i no us queixeu, podem ser amics. Si sou dels que, com mola el sol, que em dona energia, no podem ser amics. Si sou dels que utilitzeu l'aire condicionat molt fluixet, dels que beveu l'aigua tèbia a 30 graus, dels que encara es tapen a la nit, no podem ser amics. En aquest programa som gent normal. Ens agrada l'hivern, el fred contra les galtes i poder tapar-nos més com a solució fàcil. Gent normal. Si sou dels que us agrada la ràdio, podem ser amics. No sé si podríem ser amics o no, però vosaltres sou oients, jo sóc locutor, per tant, posem-nos en marxa. Bona vesprada d'aquest dimarts 17 de maig del 2022.
Dia 1 després de...
d'un viatge radiofònic, un mes cap a la tradició, cap a la història i cap a la festa. Raül Fonquer, president del Gremi de Pagesos, uns romàntics de mena, ens va parlar ahir del retorn de la festivitat dels Tres Tombs i també de la festa de Sant Antoni, que es va celebrar a Tarragona aquest cap de setmana passat. Ens va parlar molt. Es va volcar en la conversa. Dia 1 també després d'una nova Pachamama, on Maria Marcet ens va plantejar les qüestions que la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern per al 2030 al Pirineu poden afectar al medi ambient i a la vida d'aquelles terres. Interessant reflexió sempre les de la Maria. Gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Ens setem aquí i ara el vespre radiofònic més social i espiritual i barbut de Catalunya. Excepte la Paula, que no té barba. Si necessiteu continguts, esteu en el lloc adequat.
Avui, per començar els camins...
tenim pensat presentar-vos l'espai PUM Barcelona, iniciativa per la trobada que fomenta la cultura de l'acollida. Qui són, què fan, quan ho fan? El seu president Lluís Bou, que ja està aquí a l'estudi, esperant que el saludi, ens visita i ens ho explica. Molt a temps!
Continuarem amb...
un nou tomb pel nostre paradís particular, Zihuatanejo, amb Verónica García Morales, que ens ajudarà, com sempre, a saber més sobre què passa al món, per què passa i com vivim. Una secció estimulant com un xupito de tequila.
I arribarem a les 9 de la mata.
Rosario Santamaría, que com sabeu ens ajuda a portar endavant la nostra secció Economia amb Valors els dimarts. Luxe, alegria, ritme, economia. Avui també amb la Marta de Llauder, directora de Job Barcelona. El treball dels joves tractarem avui. Tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
com va ser la vostra primera feina? Avui a la nostra secció Economia amb Valors parlarem una mica d'aquesta situació laboral de la joventut i sabem que no sempre és fàcil. Per això us preguntem, com va ser la vostra primera feina? Millor ni recordar-la, bastant precària, realment genial. O sou Felip VI? Aquestes són les opcions que us donem. A veure què ens dieu.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Hem fet un assaig general cap a les 6 i puc afirmar que tenim el programa completament controlat, amb la salvetat de la Paula, que és ingovernable, però ja ens va bé. Ens hi posem, Paula, o què? Sembla bé? Sí? Diu Paula que sí, doncs jo li faig cas. Ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts i mig que passen de les 8 de la vesprada. Lluís Bou, bona vesprada.
Bon vespre, Rafa.
I què tal? Que bueno, gràcies per estar amb nosaltres. Primera pregunta, a quemarropa. La societat, la nostra societat, necessita un punt de trobada? És urgent?
A veure, en primer lloc, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos, per permetre's de ser aquí.
Clar.
I un altre, així també disparo,
Bé, i tant.
Podem ser amics, perquè no m'agrada la calor,
fantàstic.
I en canvi m'agrada la ràdio.
Molt bé.
Sí, responent a la teva pregunta, jo crec que és urgent, sí. Potser més que mai, no?, que entre tots intentem construir la ciutat comuna, no?, l'entorn en què tots hi hem de conviure, i per això Punt Barcelona pretén ser un espai justament que afavoreixi això, no?, un espai de trobada, un espai de diàleg, de trobada sincera, honesta i d'estar obert a diferents sensibilitats, opinions, experiències. Jo crec que sí.
Molt bé. Avui volem presentar-vos, ens ho deia el propi Lluís, la iniciativa Punt Barcelona. Es tracta d'un esdeveniment cultural que s'ha consolidat a Barcelona com un espai on afrontar des de diferents perspectives i sensibilitats, també ens ho deia ara el Lluís, els temes que afecten la convivència. Lluís Bou és el seu president i, com heu pogut escoltar, ja ens acompanya. Lluís, com va néixer Punt Barcelona? Quines persones formeu part d'aquesta iniciativa?
Mira, Punt Barcelona va néixer ara ja fa 8 anys, és la 6a edició, perquè vam estar obligats aquests 2 anys de parada, perquè per nosaltres és molt important la presencialitat.
Sí.
I neix això com de l'interès per construir un punt de trobada, no? Veient les necessitats que ens envolten i un grup d'amics, molts de nosaltres pertanyem al moviment Comunió i Alliberament.
Sí, ara després parlarem una mica d'ell.
Molt bé, doncs això, vam veure com la necessitat d'ajudar-nos, de sostenir-nos, per tal de poder afrontar els temes que més afecten la convivència i els temes que afecten també el camí personal.
Uh-huh. Uh-huh. La paraula trobada està sortint molt, és un espai per a la trobada que fomenta la cultura de l'acollida, ho deia al principi, des del compromís que neix d'una experiència cristiana oberta a les necessitats i a ressaltar les engrunes de bé que permeten iniciar processos de creativitat social i ofereix també una aportació pertinent per a la construcció d'una nova cultura. És molt ambiciós el tema. Neix d'una experiència cristiana, eh? Mm-hmm. Lluís, creus que la nostra societat li cal més experiència cristiana?
Per començar, crec que a la nostra societat li cal més experiència.
Bona.
Em sembla que vivim massa en el món de les ideologies,
sí,
dels blocs que divideixen, del prejudici,
uh-huh,
i justament per això nosaltres volem sempre posar el punt de partida en el que és l'experiència, no? Quina és l'experiència més quotidiana, més ordinària, quines són les necessitats realment humanes, no? Més enllà de...
Allò posar els peus a terra una mica, eh?
Exacte, exacte.
No tant fer volar coloms, sinó...
Exacte, perquè si no vivim en el món de les idees...
Oh.
I creiem que justament per això ens costa trobar-nos, no?
Uh-huh.
Que genera aquesta polarització que no permet de la trobada entre els homes.
I a més l'experiència cristiana es fonamenta en fets, en fets reals, en la realitat de la vida, no és una filosofia, és una experiència realment, i aquest és el punt. De fet, es tracta la vostra d'una iniciativa Punt Barcelona, que si no ho tinc mal entès, neix, com el deies abans, d'un dels carismes de l'Església que té més rauja en aquest moment, com és Comunió i Liberació. Per als no iniciats, Lluís, ens podries explicar en què consisteix aquest moviment una mica?
Aviam, Comunió i Alliberament neix als anys 50, de la mà del fundador, Luigi Ussani, un mossèn italià, que, tot i que era un moment en què va veure que les esglésies eren plenes, no, a vessar, se'n va adonar d'això, justament una mica del que comentàvem ara, no, que la fe no tocava la vida concreta, no? Hi havia com un dualisme, una dualitat entre el que és el fet de viure la litúrgia, els sagraments, i en canvi, per una altra banda, anava la vida concreta. I ell va voler posar a Crist en el centre, no? I de quina manera Crist és pertinent i un company real per poder afrontar tot el que és la vida nostra, no? La vida en què tots veiem, no? Que estem necessitats de poder tenir una mirada nova, una mirada positiva, una mirada que realment permeti afrontar amb positivitat i no amb ingenuïtat, sinó, és això com deies, no? A partir dels fets. No? És veritat que Crist encara és company real pel camí dels homes, i diguem-ne que Comunió i Alliberament, l'essència és aquesta, no? Poder fer una experiència que d'alguna manera et permet trobar allò que sempre s'ha estat esperant, no?
I tant. Exposicions, testimonis, taules rodones, conferències, concerts, espectacles per dialogar i oferir propostes als reptes culturals, polítics, educatius del nostre temps. Un cap de setmana a l'any per a la trobada d'homes i dones que s'esforcen per construir i compartir aquesta passió que els mou, no? I la propera trobada la tenim, com qui diu, aquí al costat, perquè serà aquest proper cap de setmana, Lluís, des de divendres fins diumenge, a les Cotxeres de Sants.
Exacte, així és.
I què hi trobarem? Què teniu? El menú? Com és el menú, més o menys?
Què hi trobarem? En primer lloc, el que volem oferir és un lloc de vida, un lloc d'entusiasme, no? De desig, de valentia, de ser agosarats per poder mirar totes les qüestions que, com dic, ens afecten. Aleshores, a partir d'aquesta energia, no? que ens mou...
I que transmets, transmets. T'il·luminen els ulls una mica quan parles del tema.
Gràcies. No, el que volem és això, no? Tocar tots els punts que ens puguin afectar en la vida quotidiana.
Sí,
de fet, ara, mentre esperava, abans d'entrar aquí a l'estudi, m'he assegut un moment un banc, no? per fer aquesta estoneta d'espera, i veies un jove, gent no tan jove, enganxats al mòbil, no? amb totes les noves tecnologies, una parella que anava passejant, que parlaven de la feina, dels contractats, dels no contractats, dificultats, problemes que tots hem d'anar afrontant. No?
Clar.
Aleshores, el programa el que pretén és això... com ens ajudem, de la mà d'altres sensibilitats, d'altres perspectives, a afrontar, això com dic, no? les situacions ordinàries, concretes. I ja et dic, si vols ara comencem alguna mica, no?
Sí,
a tocar algun punt del programa, però...
M'agradaria perquè així ens fem una idea de que pot trobar la gent que s'animi a estar amb vosaltres, eh? I fem com una invitació. Perquè la idea és conferència o n'hi ha de tot? Com ho plantegeu?
Per norma general, la idea és fer taula rodona.
Taula rodona.
I que sigui rodona, que sigui, per tant, una taula, com diuen alguns amics meus, una taula política, una taula trobada, no una taula de monòlegs que no es troben
que
entre
flueixi,
ells.
Que flueixi, que
flueixi. Exacte, exacte. I sí, perquè el que pugui oferir-te algú sempre t'enriqueix, no? Doncs aquesta és una mica la idea. I, vaja, com es veu en el programa, toquem tots els temes des de... Hi ha una primera trobada el dissabte al matí. La primera és el divendres, però que en aquesta afrontem de la mà d'un expert, el Massimo Borghesi, que és un gran estudiós del pensament del Papa Francesc i del seu recorregut personal, doncs que ens ajudi a entendre aquesta figura que sovint apareix en els mitjans o en l'opinió pública d'una manera com controvertida, no? I volem que ens ajudi a entendre les seves decisions o les seves declaracions, que de vegades ens arriben una mica deformades, no?
Sí.
I això, com que ens interessa trencar prejudicis, per què no acudir als experts?
Clar,
no?
Home, sempre és una bona idea.
Després ja t'anava a dir això, no? Que el dissabte ja comencem, diguem-ne, amb les trobades potser una mica més que afecten a la quotidianitat.
A veure, pinzellades.
Pinzellades, el dissabte al matí una trobada que abordarà el tema de la qüestió de la pandèmia, no? Totes les dificultats que ens ha portat aquesta situació difícil que hem hagut de travessar en la nostra història, i en concret en l'àmbit sanitari. No ha sigut fàcil, no, tot amb el dolor, de la mort, no? De la malaltia.
Sí, interessant.
Després, el repte de les noves tecnologies, com et comentava, que les tenim, ens han inundat.
Sí, sí.
Aleshores, dificultats, perills, oportunitats, poder mirar totes aquestes qüestions també de la mà de gent que...
Que hi entén, que hi toca, que té experiència. Exacte. O sigui, molt interessant, molt bé. Algun altre tema?
Sí. I per acabar el dissabte, el món de l'educació, no?
Sí.
Hem convidat a Daniele Mencarelli, que és un poeta i un escriptor italià, que va haver de travessar la malaltia mental, encara hi conviu, i l'hem convidat perquè ell ha pogut poder viure-la i conviure-hi amb aquesta positivitat, no? que tots necessitem per travessar les foscors que hem de viure. No?
Molt bé.
I ell té una mirada sobre el que és el món juvenil, adolescent, que de vegades els adults perdem, no? de vista, i li volem demanar ajuda. De fet, ara ell és un noi que està assistint a centenars de centres educatius al llarg d'Itàlia perquè ajuda els adults a aconseguir com aquesta manera, aquesta mirada que necessitem per poder educar, no?
Doncs vosaltres porteu aquesta mirada des d'Itàlia, i no desvetllarem quina és la mirada de la gent que vulgui descobrir-la, que s'apunti. De fet, tot el programa i tota la vostra iniciativa compta amb una pàgina web molt ben dissenyada, per cert, la comento als oients per si algú té curiositat. És molt fàcil, és www.barcelona.cat, és aquesta, i aquí tenim tota la iniciativa, tot el programa i, a més, molta informació sobre continguts més generals. Són activitats gratuïtes? Això...
Totalment gratuït. Si volem ser un espai de trobada,
clar,
ha de ser un espai obert a tothom.
Molt bé. I cal apuntar-se d'alguna manera o no? Simplement no. Presentar-se allà i participar. Perquè, per exemple, les taules rodones, jo entenc un debat de persones amb la seva experiència, però després el públic que escolti també pot dir la seva.
I tant.
És una mica obert, també.
Si els temps ens ho permeten, els temps en què es van desenvolupant les taules rodones, sí, la idea és que després qualsevol que hi hagi assistit pugui fer la seva pregunta, no?
Molt bé. Entre altres coses, Punt Barcelona també vol ser un altaveu per les ONG i els més necessitats. Com valores, Lluís, el moment actual envers la solidaritat?
Moment difícil. És un moment en què està creixent molt la necessitat, també en termes socials, en termes reals, i... també volem això, no? Poder ser un espai on es visibilitzi la feina i la tasca que moltes entitats que n'hi ha estan oferint, no? en aquests moments.
I tant. De fet, en la vostra web he trobat molta informació, m'han cridat l'atenció moltes coses, entre elles això que et destacaré ara. Dieu que, sense renunciar al rigor i a la pluralitat, a Punt Barcelona treballeu per inventar camins, la falqueta, i continuar construint en un clima creixent de divisió, indiferència, cansament i crispació. Divisió, indiferència, cansament i crispació, així definiu l'ambient actual. Signes dels nostres temps, Lluís?
No ho sé. El que veig és que si encens la televisió i veus com està el món polític, el món social, hi ha molta divisió i és difícil inventar aquests camins nous que potser podem recórrer plegats, no? Sense renunciar a la pròpia identitat, això és evident, nosaltres com a experiència cristiana tenim clar qui som i qui no volem deixar de ser, però justament per això podem oferir una aportació que sigui pertinent, no?, als moments que ens toca viure. Jo crec que a l'Església tenim una responsabilitat envers la construcció comuna.
De forma original, aquest esdeveniment cultural és una crida al canvi d'actitud i a repensar també la convivència, ho estem comentant contínuament en aquesta entrevista. Quin penses que és el canvi d'actitud que necessitem, Lluís?
M'atreviria a dir això, no? Com he comentat ja a l'inici, partir de la vida real, de la vida concreta, de les dificultats i els problemes que tots hem de viure, i a partir d'aquí, quan un sap i se n'adona que està necessitat, és quan té aquesta possibilitat d'obrir-se a una altra mà, una mà amiga, o poder recórrer camins que potser no ens ho permetem perquè estem molt tancats nosaltres mateixos, en les nostres idees, i jo crec que el canvi que necessitem és aquest, no? Tornar com a la vida concreta, no?
Jo crec que sí, jo crec que és una bona idea no fer volar coloms i centrar-nos en les coses que ens toquen cada dia, que a més és cada minut, i cada minut et trobes aquestes petites dificultats, i poder tenir una visió global, doncs em sembla una molt bona iniciativa. Punt Barcelona és justament aquesta iniciativa creada i sostinguda per la gratuïtat, és un tema que també m'ha cridat molt l'atenció, de més de 120 voluntaris, persones que desitgen ajudar-se a mirar el món i comprometre's amb les necessitats de l'entorn. Perquè els estiguin escoltant i sentint que els interessi participar, com ho podem fer, Lluís? També a través de la pàgina web?
A través de la pàgina web hi trobaran.
Una bona idea és aquest tast aquest cap de setmana.
Sí.
Aquesta entrevista ja és un teaser trailer del que passarà. Però aquest cap de setmana que s'apropin, que entrin a la web, mirin exactament on és, que s'apropin, i a partir d'ahí poden trobar tota la informació. Però és una iniciativa la vostra voluntària, eh?
Totalment voluntària. El Punt Barcelona està construït de les mans de gent que dona el seu temps, la seva energia, la seva disponibilitat, de manera totalment gratuïta. I des del bar, les comissions de tècniques, les comissions de secretaria, tot és gent que això gratuïtament decideix donar un cop de mà. També el programa per nens petits, que no l'hem comentat.
És veritat, també,
hi ha activitats per nens
petits. Es diu el puntet, m'ha agradat.
I pels adolescents el puntàs. Vull dir que...
Aquí al camí ens agrada molt agafar el puntet. Ja t'ho dic. I per les nens, què feu pels nens?
Doncs mira, farem una proposta que no puc desvetllar perquè té el seu punt de...
De sorpresa, és factor sorpresa.
Sí, sí, però vaja, el tema de literatura infantil, juvenil, jocs, cants... Sí.
Fantàstic, heu pensat en tot, Lluís.
Sí.
Doncs Lluís Bou és president de Punt Barcelona, aquest esdeveniment cultural que ha agafat aquesta força que comentaven a Barcelona com un espai on afrontar des de diferents perspectives i sensibilitats els temes que afecten a la convivència i a tota la societat des de la concreció, Des de la concreció, que és molt interessant. Lluís Bou, mil gràcies i que vagi molt bé aquest cap de setmana.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, Rafa, de veritat, i us hi esperem. A tu també, si tens una estoneta, mira't el programa, aviam quina és la taula.
Tinc el cap de setmana una mica repleto, però ja veurem.
Molt bé, gràcies.
Vinga, pausa i anem cap a un dels nostres indrets favorits, que té nom de Platja Mexicana. Ara venim.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Rafa Sanahuja.
Definitivament som un grup de nostàlgics i romàntics.
Home.
Que ens aferrem a la tradició i que mantenim viva l'esperit del gremi.
Camins.
Ràdio Estel.
Es veu que els va tocar el pito a tots i els va fer venir a tots.
Expliquem històries.
Cihuatanejo.
4 minuts i arribarem a 9:15. Aquesta toseta que heu escoltat és la de Verónica García Morales, que ja la podem saludar. Verónica, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Una entrada triomfal, eh?
La... Ah, sí,
això és que és la tos, no, que és incontrolable a la ràdio. Jo tinc un truco, el comparteixo amb els nostres oients, que els hi agradarà molt, Maria José. Tenim a Maria José, que també... Que... Saluda, Maria José, aquí al micro.
Hola, què tal?
No el tens obert, vale, no passa res. Jo saps què passa? Que tinc a la Paula molt atenta, perquè Paula té una mirada afilada a la nostra tècnica, la clau de tot plegat, i jo quan tinc tos i puc li dic talla, talla, i pego aquí unes estusegades que rebenta tota la taula, però la gent no s'entera. Diu, ai, Rafa, no tus mai. No, moltes vegades. Però no us entereu, és el truquillo. La pobra Verònica no ha tingut aquesta possibilitat. Escolta, Verònica, encantat de retrobar-te. També sé que amb Ignasi has estat molt bé. Vas venir amb Ignasi, no? També,
sí,
claro,
sí. Més,
has estat 3 setmanes. Però encantat de retrobar-te. Com estàs?
Molt bé, molt bé. Molt contenta.
Tu ets de calor o de fred?
De fred.
Podem ser amics. Perfecte. O sigui, ho he dit al principi. Jo, la gent que li agrada el calor, no pot passar a formar part del meu cercle proper. Escolta, avui ens vols parlar, amb la teva mirada doncs sempre alternativa, sempre interessant, d'un fet que ha derramat rios de tinta i ha obert de telediaris i ha obert de tot, que és, atenció, ara la gent se sorprendrà perquè Verònica i aquest concepte igual no casa molt, però segur que al final li trobarem el punt. Eurovisión.
Sí.
Eurovisión. De fet, ja sabem el que va passar dissabte a la nit a Turín. Allà va tenir lloc aquest festival tradicionalíssim a Europa, amb un públic molt concret. No tothom és fan d'Eurovisión, però els que són fans són molt fans, eh, Verónica? Tu ets fan d'Eurovisión o no?
No, la verdad que no, pero me llama la atención, ¿no? Esa dimensión social y política que tiene este festival musical. Es muy interesante.
Imagina't, o sea, un festival cuya la tercera, la medalla de bronce és Chanel, la catalana Chanel, la espanyola Chanel, amb aquesta cançó. Aquesta és la... Això té un rerefons social i polític. O sigui, que el món és inversemblant, moltes vegades. Aquesta és Chanel, que va fer un espectacle, realment va fer un gran espectacle, i després de molts anys, Maria José, de fracassos i de moltes posicions de 25, 26, a la cua de tots, sense vots, doncs en aquest cas la gent es va volcar i hem tingut aquesta alegria perquè els alegri, que no ho sé. Però, a veure, que estic parlant com un papagallo i vull sentir-te a tu. Com veus tu Eurovisión?
Bueno, y a mí lo que me llama la atención de este festival, como te decía, es esa dimensión social, ¿no? Como las personas se unen a ver este festival, también como un momento de ocio sí. importante. Pero bueno, también es interesante ver las reacciones que ha habido, ¿no? Socialmente respecto a esta candidatura de que para que representara Chanel a España en Eurovisión, ¿no?
Sí.
Porque sabes, ¿no?, que las reacciones emocionales han sido como muy antagónicas. Uh-huh. Primero fue pues una reacción de rechazo, una parte importante, ¿no?, de prácticamente expresar odio contra Chanel. Y bueno, posteriormente, ahora a partir del resultado de Eurovisión, es como, bueno, ha cambiado también para muchas de esas personas.
Porque recordem que Chanel va a ser escollida en una gala previa aquí a Espanya, i teníem la cançó aquella tan d'empoderament, no?, que a la gent li feia molt de goig, com es deia, Maria José, la cançó aquella? Mama no sé què. Aquella la gent estava molt a favor per aquest concepte d'empoderament. I clar, el que presenta Chanel és gairebé, podríem dir, antagònic, no? És aquella dona una mica com a, no diré objecte, o sí, podem dir-lo, no? La dona que s'exhibeix, d'alguna manera.
Sí, son estilos totalmente diferentes.
Totalment.
Y por eso te decía también, ¿no?, ese componente social de las canciones, ¿no?
Sí.
El caso de la otra catalana, de Bandini, con esta canción más reivindicativa,
sí,
en ese sentido. Pero bueno, al final, a mí lo que también me llama la atención es cómo se expresa esa diversidad de España y sobre todo de Cataluña, que muchas veces o se invisibiliza o se dice que no existe, ¿no?, ese discurso más discriminatorio o racista, que son la serie de comentarios que ha recibido Chanel. Sin embargo, ella, bueno, es, ¿no?, catalana, desde muy pequeñita está en Olesa de...
Sí,
de Montserrat.
Olesa de Montserrat, sí.
Y bueno, de hecho todo el pueblo, ¿no?, estaba volcado el día del festival.
Sí,
y bueno, eso también muestra mucho lo que es España, lo que es Cataluña, representa toda esa diversitat que no sempre és fàcil de visibilitzar.
Perquè creus que aquí hi ha un component que fa palès aquest enfrontament, podríem dir-lo així, entre la Catalunya que vol, que se sent fora d'Espanya, podríem dir, i la que és més partidària d'una conciliació, no? que forma part de l'Estat. I aquí s'ha vist, no? Això és per això, més o menys, o no?
Bueno, y más allá de eso, sí, porque quizá esto no lo vería tan así, sino sí, el hecho, por ejemplo, de muchos comentarios, incluso de críticos culturales, que decían que, bueno, Chanel tenía pues esta imagen más de la estereotipada de latina sexy, uh-huh, pero que estaba más cerca de Estados Unidos que el del sur de Europa. No sé si habéis escuchado los comentarios relacionándolo más con Jennifer López y demás, sí, e incluso también comentarios despectivos de este tipo en Italia. Pero bueno, a mí lo que me parece relevante es esto, ¿no? La representación de esa España diversa, ¿no? De esa diversidad cultural. Y creo que este festival lo muestra muy bien desde muchos ámbitos.
Y después hay una cosa curiosa que tú nos comentabas al principio, que es un refús inicial per totes aquestes qüestions, però després, quan veus que la cosa pinta bé i que les apostes la posen molt bé i que finalment obté una gran classificació, de sobte tot això com que s'oblida una mica.
Así es, ¿no? Además, pensemos que España lleva muchos años, muchas ediciones, bueno, de este festival, sin obtener un buen resultado, y bueno, este lo ha sido, independientemente de que puede gustarnos más o menos el tipo de música o el estilo.
Ens pugem al carro de tot, ja no tenim manies. La qüestió és triomfar, una mica. La qüestió és triomfar.
Así es.
Sí. Escolta, tu què opines respecte al festival en si? Perquè gent propera a mi, fan del festival, sempre planteja que és un festival molt estratègic i molt polític, en què es veu clarament les afinitats entre països, el suport que es donen fora. Evidentment, allò és un símbol, és un entreteniment, però que d'alguna manera queda reflectit el que passa als despatxos, a les relacions internacionals, al propi festival. I, de fet, moltes vegades, si mires les votacions, te n'adones que hi ha coses rares, perquè dius, bueno, aquesta cançó que no té res, resulta que aquest país que és veí o que té una relació d'aquest tipus li dona tots els punts d'aquesta manera. Tu com ho veus com una mica de símbol del que passa fora?
Sí, evidentemente. Además, es totalmente prácticamente es geopolítica, aunque muchas veces cueste verlo, ¿no? Y bueno, el origen también de este festival es precisamente como unir la música, la cultura europea y como muchas otras acciones que se han llevado a cabo en el marco de la Unión Europea, es precisamente, ¿no?, buscar esa paz o esa unión de los pueblos europeos. Pero está claro que entre estos pueblos siempre hay más afinidades o desavenencias, y eso se refleja, sí, en cada una d'aquestes edicions, i crec que esta no ha sido la excepció.
No, ni molt menys, perquè a més, si escoltem els temes, jo aquí la qualitat... No, normalment aquests festivals i aquestes cançons que es presenten, jo, a mi no m'atrauen res, ja us ho dic ara. Però bueno, sí que escoltes i dius, bueno, aquesta cançó és més maca o menys maca, o em sembla a mi, no? I clar, en aquest cas, l'espectacle que va donar Chanel va ser molt gran, tot i que la cançó a mi ni fu ni fa, però visualment, doncs era molt vistós, i no obstant, va guanyar Ucraïna. Evidentment, per una qüestió simbòlica de dir estem amb vosaltres, no?
Claro, aquí, bueno, se mezclan estas dos y en este caso prevalece, ¿no? Ese criterio como el mensaje depende también cada quien como lo quiera leer, pero una de estas lecturas es, bueno, estamos con Ucrania, o también se puede decir, ¿no?, la mayor parte de Europa, uh-huh, por no decir toda, está con Ucrania.
Sí.
Y esto tiene un componente político muy fuerte, que pues también ha habido reacciones, ¿no?, desde Rusia, como por ejemplo decir que este festival solo muestra la depravación que hay por parte de Occidente, y aquí, ¿no?, se va creando un prejuicio contra l'Europa occidental.
Imagina't, si per cert estem escoltant, la Paula ens ha tirat la cançó guanyadora del festival, que és la representant... A veure, escoltem una mica. Puja-la, Paula. És que crec que desafinen i tot. Bueno, escolta, és una cosa així molt ètnica, molt tal, segurament té arrels allà a Ucraïna molt, molt arrelades. El que vull dir és el punt és aquest, que d'una cosa simbòlica a un entreteniment podem treure conclusions, fer petits anàlisis del que passa a la nostra societat a nivell polític, a nivell social, a nivell també artístic, perquè també ho reflexa, no?, les sensibilitats de la gran majoria, el que ven ara mateix, i és molt interessant. Per tant, Verònica, alguna consideració final?
No, simplemente esto de que sigamos disfrutando de la cultura en sus múltiples manifestaciones y pues nada.
I sense tenir tants prejudicis.
Exactament, que aquí alrededor hay muchísimos, como hemos podido ver en este momento.
Mira, no m'ha pogut tallar. Hem començat amb la teva tos i acabem amb la meva. És el cercle. I espera que em ve més... Ai, Paula, que moriré aquí al micro. Verónica, mil gràcies.
Muchas gracias, Rafa.
Ens retrobem d'aquí 15 dies. Sí, m'he de cuidar, m'he de cuidar. Vinga, pausa i anem cap a una de les nostres seccions, l'economia en valors. Una Bugatti, el mundo está loco con este party. Si tengo un problema no monetary, lo vuelvo loquito todo lo tari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas go zoom zoom con mi boom boom y le tengo ando zoom zoom on Miami. Y no se confundan, señores y señores. Radio Estel.
Escoltant, sentiràs. El matí és...
Opinió.
El matí és...
Informació.
El matí és...
Entreteniment.
I ho tens tot, cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 3 quarts de 2 del migdia, al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i Pol Marçà.
Posem el dia en solfa perquè no et perdis res.
Queda't amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
Aquí el tractor va fer molt de mal, no? Va arribar el tractor a finals dels anys 50, la gent va continuar tenint el matxo, la mula, a casa seva, al seu servei. El pagès plorava quan la mula es moria, no? Perquè a vegades el pagès se n'anava al tros i parlava fins i tot amb la mula.
I altres persones que expliquen coses.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
No m'acabo d'acostumbrar a fer ràdio i que sigui tant de dia. Em costa una mica perquè jo tinc el concepte de ràdio nocturna, som la ràdio, som el darrer programa de la graella, i no, és ràdio de moment ja de diurna un altre cop. Bueno, les meves dèries. Economia en valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Rosario Santamaría, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, estic molt contenta que hi hagi llum, perquè així paguem menys d'electricitat, tu.
Jo pensava que era... Perdona, ara me l'has colada. Perquè jo pensava que la teva alegria era per retrobar-nos.
També.
Sí, també, però ara que t'ho dic jo.
Ara estava jo dient amb el tema de l'electricitat. És que, mira, t'acabo de veure i era ja com si estiguessis aquí i no t'haguessis marxat por ahí. Saps allò que com si no haguéssim passat dies sense tu? Però sí, t'he trobat a faltar. Hem estat molt bé amb l'Ignasi. Tot s'ha de dir.
Ignasi, un crac de la ràdio.
Un crac, com tu. Però t'hem trobat a faltar.
Com,
o sigui que benvingut.
T'has fixat com refà els guions sobre la
una
marxa?
Una passada.
Jo no puc, eh? Jo vaig paraula per paraula, coma per coma. I ell va fent allò sobre... Que dius, però què està dient? Sí. No, està lligat perquè ho ha agafat al final
tot.
I torna al principi.
Un megacrac.
Salutacions, Ignasi,
exacte,
des d'aquí, reverències,
Rafa.
Monuments i el que calgui. Bueno, què, fem notícies o què?
Vinga, va.
No m'ha quedat clar, si estàs contenta o no, però va.
Estic contenta, clar que sí, espera que et faig un corazoncito. Vinga, va.
Molt bé, ara sí. Vinga, Rosario, la teva rauja, la teva alegria, momentàs del dimarts i sobretot aquestes bones notícies que sempre ens portes, encara que tinguem inflació, guerra, crisi econòmica.
Tot, em costa, però s'ha d'intentar veure l'ampolla mig plena i la part positiva de la vida. I avui comencem amb Bonaria Corporació, que ja saps que a mi m'agrada molt.
Bonaria.
Perquè la companyia acaba de presentar les seves dades de tancament del passat 2021 amb xifres rècords d'inversió de 130 milions d'euros i de vendes totals de 2.250 milions d'euros, que representen augments respecte de l'any 2020, del 28 i del 13,4% respectivament. Vaja. Això sí, els resultats nets de 65,5 milions d'euros i el flux net de 106,8 milions d'euros han disminuït una mica, respectivament. Sí, un 15 i un 9% respectivament a causa de l'encariment del dels productes energètics, l'electricitat i les matèries primeres. Així que res, l'empresa amb seu a Guissona, Lleida, té previst invertir aquest 2022 un total de 140 milions d'euros, que és un 8 més que el 2021 en equipaments comercials.
Pensava que els anaven a invertir aquí a Radio Estel.
Digueu. Jo també, una cunyita, va,
no
una falqueta.
No ens vindria malament.
Ho faríem molt bé.
No ens vindria malament.
Es tractaria molt bé.
Per cert, que obrirà 20 noves botigues, Bonària ampliarà a supermercat 20 botigues més i obrirà el nou Cash and Carry de Lleida, ciutat, entre altres inversions.
Sí, molt bé. Clar. No.
I parlem ara de l'empresa d'intel·ligència artificial Substrate AI.
Sí, la veritat és que tenen un nom molt difícil. Avui t'ho he posat difícil, Rafa. He pensat, a veure si ve bé o no.
I després en l'entrevista flipareu, perquè
no,
la presentació...
No.
Vale.
Doncs mira, el Substrate AI s'ha incorporat al BME Growth i convertir-se, no sé si ho estic dient bé del tot, però si no ho sento, de veritat.
Jo crec que sí.
Jo ho intento. Convertir-se així en la tercera companyia que ho fa aquest any i la cinquena que s'uneix a la borsa de les pimes, procedent de l'entorn premercat amb un valor de referència per a cadascuna de les accions de 4,30 euros, fet que suposa una valoració total de l'empresa de 94,9 milions d'euros. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Recordem que Substrate AI s'incorpora al BME Growth, que acompanya les empreses en el seu camí cap als mercats de valors, amb formació i ajuda en la seva adaptació per fer el salt. I també que actualment compta amb 41 companyies, 19 empreses i 22 partners que ja s'han sumat a aquests projectes d'acceleració i creixement. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, potent, queda palès. També són molt bones notícies que el grup sud-coreà... Espera't, que aquí...
Iljin!
És que és molt complicat. Iljin Materials s'obrirà una nova fàbrica d'un dels components bàsics i més avançats de bateries per a cotxes elèctrics.
Sí, bona notícia. Montroig, molt bona notícia.
Camp, a Tarragona.
Sí.
Home, això està...
Molt bona notícia.
Sí.
La inversió rondarà els 600 milions d'euros i serà la més gran al terreny industrial a Catalunya en uns 15 anys, si no es tenen en compte les de Seat a Martorell. Amb la previsió que estigui operativa el 2024, el projecte generarà 500 llocs de treball directes en una nova fàbrica amb un edifici tècnic i àrees de magatzem que tindran una extensió de 30.000 metres quadrats. El desembarcament de Iljin Materials s'emmarca en el desplegament del projecte per al PERTA de l'electromobilitat. Aquests noms és molt complicat, però bueno.
És que has fet un guió avui.
Impulsat per Seat, sí, molt, molt complicat. En què participa la firma coreana, però que recordem que ja té plantes a Corea del Sud i a Malàsia, però no a Europa. I ens ha costat aconseguir-lo, però la tindrem a Catalunya.
La tindrem aquí, a Catalunya. I parlant d'Europa, la Comissió Europea ha revisat a la baixa la previsió de creixement econòmic per a Espanya en 1,6 punts per aquest any, fins al 4%, i en un punt per al 2023, el 3,4%.
Sí. També alerten les seves previsions que el PIB de la zona de l'euro, així com el conjunt dels 27, serà del 2,7% el 2022 i del 2,3% el 2023.
Sí.
Lluny del 4% que es preveia a principis d'any. Uh-huh. És que no es poden fer càlculs ni pots... És que és molt complicat.
Està viva, l'economia està viva.
Està massa viva. Així que les perspectives econòmiques de la Unió Europea abans de la invasió de Rússia eren d'un creixement important, amb l'esperança de deixar enrere els efectes més greus de la pandèmia i la fi gradual de les restriccions. Però la guerra al país europeu el 24 de febrer, les conseqüències que es deriven del conflicte, en fi, tot s'ha canviat, les previsions han canviat.
Sí. Augment de preus, problemes a les cadenes de subministrament i l'augment de la incertesa econòmica, tot això és el que ha provocat la guerra i el que ha posat pals a les rodes de l'economia europea.
I quina llàstima, perquè al final l'economia, no? L'important són les persones, o sigui que...
Quin silenci,
a la ràdio.
Pausa dramàtica.
És una passada, eh?
Pausa dramàtica. Ara, i mira, Paula ens fa un favor.
És veritat.
I fins aquí les notícies d'avui dimarts, 17 de maig. Ara Falqueta de la Caixa i tornem amb la nostra convidada d'avui, d'aquí res.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Amb més de 25 anys d'experiència en direcció executiva a l'àmbit del Talent Management and Human Resources, així com en el desenvolupament de negoci en consultoria estratègica, escoles de negocis i fundacions, la nostra convidada d'avui, Marta de Llauder, de seguida la saludem, des de l'any 2013 és directora de Talent Point HR Consulting. És que, clar, posa uns noms, Marta. Ara et criticaré una mica.
Human Resources.
Una consultoria de recursos humans especialitzada en perfils universitaris i professionals juniors, Rosario.
Sí, connecta universitats, institucions i empreses de tots els sectors, àmbits geogràfics i número de treballadors amb el millor talent júnior. A més, col·labora amb companyies multinacionals, pimes i startups en la creació i implementació d'estratègies i campanyes d'employer branding, recruitment, selecció i junior talent management en adquisition. O sigui, déu-n'hi-do. Marta de Lleudet també és fundadora i directora de Jo Barcelona, que porta ja 9 edicions, no?
O 10. 8.
10? Ara farà la 10?
Ara farem la 10.
Jo Madrid amb 4 edicions i altres congressos nacionals i internacionals d'ocupació i orientació professional per a universitaris i perfils juniors que se celebren anualment en format presencial i digital.
Mare de Déu, quina experiència. Tenim, sí, per tant, una gran experta en ocupació juvenil.
Sí.
Ja l'hem escoltada perquè se'ns ha colat. Marta, sí, Lleudet, bona vesprada.
Bon vespre. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Gràcies, gràcies. Bueno, gràcies, us contar amb la teva experiència, que és amplíssima, amb tot el que ens ha dit la Rosario. Déu-n'hi-do, són anys ahir, Marta, donant-lo,
sí,
tot.
La veritat és que sí, però encantada, m'encanta, és passió, això és passió, i aquí estem, ara us explicaré cosetes.
Doncs, i tant que sí, mira, perquè segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, actualitzades a data del 30 d'abril, el nombre de joves en atur menors de 25 anys es va situar el primer trimestre del 2022, d'aquest any, en 78,8 milers de persones, un menys 0,33% respecte al trimestre anterior. Marta, a veure, tu com a experta, amb la teva experiència, quins són els principals obstacles als quals s'enfronten els joves d'avui en dia per trobar feina? És complicat, eh?
És complicat. A veure, per una banda, nosaltres hem notat que hi ha una sèrie de perfils que estan superbuscats i que manquen perfils com tecnològics, perfils sanitaris, o sigui que creiem que s'ha de potenciar molt des de les escoles aquest tipus de perfil perquè hi ha un gap, o sigui, hi ha una necessitat i no es troben. O sigui que per una banda les empreses tenen grans dificultats en trobar aquest tipus de perfil.
O sigui, noves tecnologies i perfils sanitaris, tipus, sí, infermers, auxiliars, coses així.
Sí, també. Auxiliars, metges també.
Metges.
Sí, sí,
sí. Geriatria segur que, sí, té, sí, molt de futur.
Bueno, geriatria. Geriatria és que això ara està en auge, realment. Sí,
totalment.
Sí.
I perfils tecnològics, però moltíssims. Llavors, què passa? Que veiem que les empreses tenen dificultats de trobar talent, molt, però molta dificultat. Per altra banda, veiem que hi ha moltes competències que als joves els hi falten, com competències digitals, com competències de comunicació, com competències d'organització, i això des de les escoles s'ha de treballar molt. I també nosaltres el que volem aportar és als joves és posar un punt de trobada entre els joves i les empreses perquè entenguin els joves el que realment les empreses estan buscant. I per això avui parlem de Jo Barcelona, ara us explicarem una mica més, però és el punt de trobada perquè els joves puguin entendre el que les empreses estan buscant.
Rosario, ara de seguida li preguntes, però clar, escoltant-la, jo em pregunto, perquè si la teva visió com a experta has fet aquí de seguida un anàlisi tan clar, no? Aquests perfils és el que manquen i a més falta aquesta formació, no?, per preparar-los bé. Com és que no s'està fent?
Això és preocupant, o sigui, s'ha de fer. I el que estem veient és que sí que hi ha perfils mitjans o de grau superior com FPs que a la resta d'Europa s'estan potenciant moltíssim.
I aquí?
Aquí falten, però moltíssims. Però s'estan fent accions. No tantes i ni a tanta velocitat com es necessita.
Tenim esperança?
Hi ha esperança, perquè jo veig que s'estan fent moltes accions des de les escoles per potenciar l'FP, perquè hi ha moltíssima demanda d'FP, i per doncs, potenciar els perfils tecnològics i les noves professions que estan sortint.
Perquè encara tenim prejudicis amb la formació professional.
Jo penso que sí, que arrosseguem...
És com segona divisió de la formació, una mica.
I no és així, perquè es necessiten moltíssim, hi ha una formació boníssima i hem de potenciar molt. De fet, nosaltres sempre ens hem especialitzat fins ara en perfils universitaris i ara ja comencem amb perfils de FPs perquè estan buscant moltíssims i la formació és molt bona. O sigui que sí que hi ha prejudici, però s'ha de treure perquè realment a Europa, a Alemanya, a països...
No existeix aquest prejudici?
Tot al contrari, estan supervalorats i aquesta és la tendència i s'estan fent moltes accions.
Doncs interessant, sí. Rosario?
Molt interessant, molt interessant. Tornem una altra vegada al Joc Barcelona. El proper 31 de maig se celebra la seva desena edició, la número 10, i és gratuïta, això ho hem de recordar, perquè et fas la inscripció i ja pots accedir. És al Camp Nou, que a tu t'agrada
home.
Molt. Home, explica'ns una mica d'aquest Congrés Internacional d'Ocupació i Orientació Professional.
Sí, és un congrés que bueno, va néixer fa 10 anys i l'objectiu és agrupar empreses de tots els sectors, sí. des de multinacionals, pimes, startups, que necessitin reclutar talent júnior i connectar amb aquest tipus de candidats. I, per altra banda, és un congrés que ajuda els joves a estar en contacte amb les empreses, a conèixer el que estan buscant, el per què treballar amb elles, quines oportunitats tenen, quina oportunitat de desenvolupament tenen. Llavors, dintre d'aquest congrés que dura un dia, que serà la desena edició i que ho fem al Camp Nou i gratuït pels candidats, què trobaran els candidats? Per una banda, trobaran les empreses amb tots els equips de recursos humans als seus estants per fer entrevistes. Ja estan publicades al nostre web, a jobpersonal.com, les ofertes que aquestes empreses estan portant. Per tant, l'eficiència del Congrés és important. Per altra banda, hi ha una sèrie de sales de conferències on les empreses presenten la seva companyia per atraure talent. També fem moltíssimes conferències d'orientació professional, des de com fer un currículum, com afrontar una entrevista de selecció, com passar un assessment grupal, com buscar feina per LinkedIn.
Les
com
fotos, no? Que m'has dit que personal. Les fotos es veu que és una mica drama.
És un drama, les fotos del currículum sí. és un drama.
Surt la gent fent morritos?
No, això no, però...
No, però a vegades sí.
No.
Jo pensava que
en general,
farien
no,
millor.
Però alguna escola.
No, llavors posarem un córner amb un fotògraf professional per fer fotos curriculars perquè pensem que això també s'ha de treballar. I després fem un hackathon tecnològic, com fem una preselecció de software engineers, de business analytics, de back-end...
Això és pronunciació, Rosari, no la nostra.
Sí, no. Això és important.
I hi ha una
sí.
zona d'esbarjo, no?
Bueno, això és molt important. Que és una novetat.
Què feu?
És una novetat.
Què feu? Sí,
estarem al Camp Nou.
Home, i tant. Això ja està clar.
Això ja són 10 punts. Ja,
sí.
10 points. Això és, amb tot el que ha explicat de les empreses punteres i no sé què, 10 points més. Estic total. Ja com amb l'Eurovisió. Estic com amb l'Eurovisió, jo.
És el primer, sí, és com l'Eurovisió. És el primer any que ho fem aquí, eh?
A veure, i en
ja
què consisteix? Sí, home, i tant. Entens amb totes les expectatives.
Bueno, doncs el que farem serà... hem agafat una part del Camp Nou, de tot el tema de Jotxa, Banjotxa, Tribuna.
Sí, la zona noble.
La zona noble, que inaccessible molts cops.
Home,
i en aquesta edició podrem trepitjar.
Sí.
Després hem agafat una zona de graderies per fer un escenari a la gespa i allà hi haurà moltes, bueno, una part de conferències. I després el que hem afegit aquest any, que ens fa molta il·lusió, és una zona social, tot el dia, amb food trucks, amb música, en directe, bueno, amb...
Aquesta ens agrada, eh?
Perquè el que volem
és... gratuït,
és... És gratuït.
És que és un planazo, eh?
Pels candidats és gratuït. Hi ha més de 90... Sí, pels candidats,
ah.
però bueno... I puc convidar-te, segur. O sigui, no et doncs preocupis, escolta, que per tu serà gratuït, segur.
Parlem-ne.
I bueno, i aquesta part social ens interessa molt perquè el que volem aquest any és... que sigui una experiència pel candidat. No, o sigui, ja és molta experiència poder-te entrevistar amb empreses importantíssimes de molt difícil accés i ja és una experiència anar a aquestes conferències, a aquests reptes, fem molts workshops. És que ja bueno, si després voleu, concretem activitats, no? Però la part social, que és on ens interessa que la gent aprengui a fer networking, que s'estigui tot el dia, que sigui com un dia des de les 9 i mitja fins a les 7 de la tarda, però intensíssim, i és el que volem, no? Que l'aprofitin al màxim.
És que ens ha atrapat, Rosario,
amb
la iniciativa en si, perquè és que és molt seductora, perquè a més, clar, Camp Nou, emblemàtic. Tot el que has explicat em sembla que és...
I per la gent jove, que
gent
tenen
jove,
més dificultat
potents,
per trobar feina.
Però quin tipus d'empreses tenen una demanda de... Ens ho has dit abans, la tecnologia i el sanitari, però si anem a l'empresa, quin tipus d'empresa busca aquest perfil júnior?
Per una banda tenim les multinacionals, perquè tenen molt volum de candidatures i agafen a molta gent cada any per crear, al final, per formar els seus futurs líders, amb graduate programs, que són programes molt interessants, que són els programes de recent titulats, que duren de 6 a 12 a 24 mesos, on passen per diferents departaments. Bueno, això són les multinacionals.
Vale.
Després tenim pimes, i les que venen molt fortes aquest any són les startups. I són superatractives pels joves.
Molt bé.
Perquè les startups doncs, creen un equip, són molt transversals, el jove aprèn molt, i el jove, també, l'empresa ha d'entendre què és el que vol el jove.
Sí, això t'anava a preguntar, perquè després una vegada has aconseguit aquest talent júnior, després com aconsegueixes que continuï a la teva empresa? Perquè ara els valors dels joves són diferents de la nostra època, eh?
Això
no?
Això sí que ha canviat, però molt.
A veure, ara, en quin sentit?
És que el jove necessita estar en una empresa on sentir-se útil, on gaudir, on sentir-se d'un equip, on sentir, sentir-se valorat i inclús també buscant empreses amb propòsit i amb
valors,
amb afins, valors no? Però moltíssim. De fet, fem diverses conferències de valors aquest any a Job Barcelona. Fem una conferència sobre el currículum emocional per detectar valors entre els candidats. Fem una conferència de la sostenibilitat i l'impacte que té les empreses compromeses amb, versus la captació de talent. O sigui, veiem que les empreses compromeses tenen molta més facilitat de captar talent perquè el talent busca aquest tipus d'empreses sostenibles i tot això. Llavors, bueno, multinacionals, pimes i startups de tots els sectors i, bueno.
Et dic una cosa, no som ni una multinacional, ni una pime, ni una startup, però estàs descrivint Radio Estel. Som una empresa d'aquest perfil, ja t'ho dic jo. Per això tenim talent jove, com la Paula, per exemple, que la tenim aquí a tope. Escolta, ens has embelesat i ens has il·lustrat moltíssim. Sí. Ens has engrescat a nosaltres.
Sí, 31 de maig.
31 de maig, Camp Nou, cal parlar-ne perquè és una, té pinta d'experiència, com tu deies, d'experiència. La Marta Llauder és directora de Talent Point HR Consulting i de Job Barcelona i ens ha acompanyat avui per parlar-nos de tota aquesta, treball, del treball jove, de la situació i de tot el que estan preparant per aquest congrés. Que vagi molt bé el Job Barcelona 2022, Marta.
Moltíssimes gràcies, us espero.
Rosario, gràcies a tu també. Ara despedim el programa.
Fins
però
que ve, cuida't, fins dimarts...
Sí, estem en ello. Vinga, que ja sí. Recollim.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ara sí, abans d'acomiadar-nos, el moment de saludar com Déu mana, perquè la vas esmentant durant el programa sense cap sentit. Però és la gràcia,
però
és la gràcia.
Té sentit.
Té sentit, tot té sentit.
María José.
Al final tot té sentit. María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Pregunta tuitera, que a més té a veure amb la
sí,
nostra darrera
entrevista. Sí, l'entrevista que acabem de tenir.
Molt bé.
Com va ser la vostra primera feina?
Vale, preguntàvem als nostres oients, Marta, com va ser la seva primera feina, a veure què ha dit la Paula.
Hi ha un empat,
A veure.
El 14%, millor ni recordar-ho. L'altre 14%, realment genial.
Bueno.
Amb el 36% bastant precari i l'altre 36%, també la guanyadora, soc Felip VI.
Molta gent és Felip VI, per tant ha tingut una bona experiència en la primera feina. Moltes gràcies, María José.
Moltes
Mendoza.
Gràcies i visca la platja i el sol i l'estiu.
No podem ser amics, María José. A punt d'arribar a les 9 de la nit, l'equip en plena pujada setmanal portant endavant aquest capítol de Camins amb un home que té la barba, doncs, estil Dumbledore, podríem dir. Pau Massip a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la persona que mai serà la meva amiga profunda perquè li agrada la platja i el sol, María José Mendoza, les regnes de les xarxes socials, però ens estimem igual, María José. Un puntet més de distància, si vols, però ens estimem igual.
Vale,
i la clau de tot plegat. Talent jove reclutat aquí a Radio Estel, Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida us actualitzem les notícies amb l'equip d'informatius de la nit. Carla i Pere, Pere i Carla, la ràdio nocturna. Aquests sí que són de ràdio nocturna, pobres, que surten molt tard. En busca del Pulitzer, salutació especial pel que ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, Pol Marçà. Si ens estàs escoltant, no ens agafis fred, tapa't. Pol, tapa't. I vosaltres, que ens acompanyeu en directe, bona nit, descanseu. I ja sabeu que demà ho tornarem a fer. Què farem, Maria José?
Camins.
Què farem, Rosario?
Camins, seguim-nos.
Què farem, Marta? Què farem?
Camins.
Molt bé, la Marta, és que enseguida... És que s'agafa el to, s'agafa el to del programa.
I el 31, Jo Barcelona.
Jo Barcelona.
Vinga.
Cuideu-vos, bona nit. Bona nit. Bona nit.